la Vila Franca. Sì, sì, sì. Radio Vila Franca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Penedès en els últims anys està fent una aposta molt clara pel turisme i així ho demostra l'àmplia oferta turística que engloben els nostres municipis. En el cas d'Olèrdola, turisme i patrimoni van de la mà. En parla amb la tècnica de turisme i el regidor, la nostra companya Fanny Vivar, des de Canal 20.
El patrimoni i el turisme són dos aspectes fonamentals que defineixen la identitat i la riquesa cultural d'un municipi. El patrimoni engloba tots els béns culturals, naturals, arquitectònics i històrics que són herència de generacions passades i que enriqueixen el present de la comunitat. D'altra banda, el turisme es converteix en una oportunitat per donar a conèixer i preservar aquest patrimoni, atraient visitants que gaudeixen de la bellesa i la història del lloc. Junts, el patrimoni i el turisme contribueixen al desenvolupament econòmic, social i cultural d'un ajuntament, creant un entorn únic i atractiu per als habitants i els visitants. El Penedès és una regió rica en patrimoni cultural i natural que atrau turistes de tot arreu. Amb les seves impressionants vinyes, els cellers centenaris i vells paisatges, aquesta zona és una destinació ideal per als amants de l'enoturisme i la gastronomia, però a més també compta amb un ric patrimoni cultural i històric, amb una gran quantitat de monuments, com ara castells medievals, esglésies romàniques i cases senyorials, que reflecteixen la riquesa històrica de la zona. La preservació i promoció d'aquest patrimoni és clau, ja que no només contribueix a la conservació de la identitat i la història local, sinó que també atrau visitants, generant ocupació i riquesa. Els turistes busquen experiències autèntiques i enriquidores, i el patrimoni d'un municipi ofereix precisament això, l'oportunitat de conèixer la història, la cultura i la bellesa natural d'un lloc de primera mà. Per tant, és crucial valorar i protegir el patrimoni d'un municipi, ja que no sols enriqueix l'experiència dels visitants, sinó que també beneficia a la comunitat local en termes econòmics i socials. El turisme als petits municipis ha experimentat una evolució significativa en les darreres dècades. Anteriorment, aquests destins solien ser passats per alt en favor de destins més grans i coneguts i més populars. Tot i això, en els últims anys hi ha hagut un augment en la demanda de turisme en els petits municipis a causa de diverses raons. I una de les principals raons d'aquesta evolució és el canvi en les preferències dels turistes. Cada cop més persones busquen experiències autèntiques i úniques i lluny de les multituds i el turisme de masses. Els petits municipis ofereixen un ambient tranquil i pintoresc que sovint és molt apreciat pels turistes buscant escapades més relaxants i més tranquil·les. A més, els petits municipis han sabut aprofitar els seus recursos naturals, culturals i històrics per atraure els turistes, i aquest és el cas del municipi d'Olèrdola. I per parlar avui de patrimoni i turisme, ens acompanya aquí a Canal 20 Ràdio Olèrdola la Judit Martí Miró, tècnica de turisme adscrita a l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Judit.
Hola, bon dia, què tal?
Fes-nos una mica 5 cèntims dels principals atractius d'Olèrdola, que sabem que són uns quants. Sí. I quan es podran visitar i una mica d'explicació.
Vinga, som-hi. Com has comentat, Olèrdola és un municipi petit, però que gràcies a la seva situació estratègica dins de la Plana del Penedès i la defensa natural dels seus penyestegats, ha fet que, sobretot al voltant de la zona del Turó de Sant Miquel i el seu entorn més proper, hagi sigut un espai ocupat des de la prehistòria, passant per civilitzacions com, per exemple, ibers, romans, cristians. Per aquest motiu, Olèrdola sempre té el sobrenom molt encertat del Bressol del Penedès, no? Hi podem trobar vestigis de moltíssimes èpoques, com per exemple les pintures rupestres de les coves de Can Castellví, Can Ximet i Sagarulls, mil·laris romans, necròpolis, tombes antropomorfes, muralles, torres medievals. I veus, també passem per altre tipus de patrimoni, com podrien ser barraques de pedra seca, forns de calç, molins fariners. I, clar, des de l'Ajuntament entenem l'enorme importància del patrimoni i per això hem treballat per organitzar activitats que ens permeten posar-lo en valor i visitar tots aquests espais d'interès que conté el municipi, més enllà del fantàstic conjunt monumental, no?
Exacte, sí.
Si et sembla bé, anomenaré els principals productes turístics que hem organitzat aquest 2024 per promocionar els atractius d'Olèrdola.
D'acord. Per on comencem, Judit?
Vinga, doncs, en primer lloc tenim les passejades guiades. Són un cicle de jornades que es desenvolupen a l'entorn del Parc Natural d'Olèrdola i el conjunt monumental. S'organitzen en caps de setmana i el principal públic al qual estan enfocades és un públic familiar, ja que tenen una dificultat i duració baixa apta per tot tipus de persones. La gran majoria inclouen jocs, visites teatralitzades, tallers i activitats, i així es fan atractives i amenes, no? És una forma d'aprendre i jugar i conèixer a la vegada.
Tota l'hora, exacte.
Nosaltres oferim un total de 22 passejades guiades, que les distribuïm al llarg de l'any, i és en base a 5 rutes diferents.
Quines són aquestes 5 rutes?
Mira, en primer lloc tenim la Guisla la Ramellera. És una activitat que consisteix en una passejada guiada en què acompanyem a la Guisla, que és una noia del 1003, que vivia a Olèrdola, i anem a passejar amb ella pel bosc i ens ensenya els secrets de les plantes i herbes ramelleres, no?, i quin ús els hi podem donar. Llavors, una d'aquestes altres passejades guiades és Olèrdola, una muntanya d'històries. Aquesta sí que és una passejada que es dona més èmfasi al Parc Natural d'Olèrdola. És una excursió d'uns 5 quilòmetres amb unes panoràmiques fantàstiques del Penedès i anem passant per vestigis ibers, romans medievals i ens van explicant la història que amaguen, no? Una altra d'aquestes és la gincama del Parc d'Olèrdola. S'anomena l'estrany viatger i el seu mapa i és un joc de pistes en què els més petits hauran de desxifrar i superar totes les proves que troben en un mapa antic creat per aquest estrany viatger i només així descobreixen el secret que va amagar temps enrere, no?
I la quarta?
La quarta és el Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. Aquesta activitat és nova d'aquest any, vale? I és una activitat que s'ha creat per posar en valor les excavacions arqueològiques que s'han realitzat a l'entorn del conjunt monumental del MAC i posa en valor doncs, totes aquestes novetats. Sobretot ens centrem en el Pla dels Albats, que és una de les ciutats medievals més importants de l'Alta Edat Mitjana a Catalunya, però també es visiten punts a la muralla, etc. I per últim, l'última passejada guiada, l'última temàtica, no?, és una activitat que s'anomena Els tions han arribat al bosc d'Olèrdola.
Per Nadal, no?
Exacte, sempre es du a terme per les dates de Nadal i consisteix en realitzar una passejada pel bosc i introduir els infants a la màgia del tió. No? S'expliquen com són, on s'amaguen durant l'any, quines plantes mengen i al final es fa un taller on cada infant pot fer el seu tionet.
I se l'emporta cap a casa, no?
Exacte, exacte.
També tenim les visites a la Torre de Moja, oi?
Sí, exacte. Un altre producte turístic important són les visites mensuals que oferim a la Torre de Moja, que és una torre medieval documentada per primera vegada el 981 i que es va construir com a punt de defensa avançada del castell d'Olèrdola. Compta amb la singularitat d'aquesta torre de ser una de les poques torres defensives alt medievals que han arribat als nostres dies, en el context de l'Alt Penedès, però també fins i tot més enllà, en el context català, no? I en un bon estat de conservació. Per aquest motiu ha estat considerada bé cultural d'interès nacional. Sí que és cert que la torre ha anat patint nombroses remodelacions, ha tingut diversos propietaris, ha viscut moltes èpoques històriques, i això fa que tingui una història fascinant. Per tant, per això vam posar aquestes visites guiades. Okay. Tenim dues modalitats. El primer diumenge de cada mes la podem visitar de forma lliure. És el que anomenem portes obertes, no? I la segona modalitat és la visita guiada. O sigui que és una visita amb un guia que ens explicarà tots els secrets.
Explicant tot.
Usos, exacte. Usos, històries que envolten aquest emblemàtic edifici i les fan el segon diumenge de cada mes. Llavors, per aquesta última modalitat, sí que és necessari realitzar una inscripció a través del correu de l'Ajuntament, que és turisme@olèrdola.cat.
I si ens agrada la història i el patrimoni per un públic una mica més adult, abans hem parlat de les opcions per públic més familiar, més infantil, quines opcions tenim aquí a Olèrdola?
Mira, doncs trobem les rutes pel patrimoni, que són un conjunt de 6 rutes o visites guiades que això permeten descobrir el patrimoni d'Olèrdola. Com dius, estan enfocades a un públic més adult i tenen la característica que la gran majoria dels espais que es visiten no són visitables al llarg de l'any. Per tant, sempre tenen molt d'èxit, sempre s'omplen les
molt
places.
Ràpid, oi?
Sí.
I ja tenim ja algunes dates fixades per aquest any?
Sí, de fet ja tenim gairebé tota la calendarització pel 2024. El 28 d'abril es realitza la visita al poble de Moja, que està articulada al voltant de quatre elements patrimonials del poble. El celler cooperatiu, que és una veritable catedral del vi superinteressant a nivell històric i arquitectònic. Visitem també la capella romànica de Sant Cugat i l'església parroquial de Sant Jaume de Moja. I finalment la visita culmina a la Torre de Moja.
Molt bé.
Llavors, el 26 de maig realitzem la segona ruta pel patrimoni, que és la del Parc Natural d'Olèrdola. Aquesta sí que és una ruta més centrada en l'entorn natural del municipi i ens permet conèixer el Fondo de la Ceguera i al seu pas tota la flora, fauna i construccions, com per exemple barraques de pedra seca, fonts, forns de calç que hi podem trobar. Llavors, la tercera passejada, la tercera ruta pel patrimoni és el 2 de juny i és el que s'anomena de Roma a Olèrdola. Aquesta té com a característica que es realitza a l'interior del MAC, del conjunt monumental, i centra específicament en la civilització romana dins d'aquest entorn. Llavors, aprenem sobre la muralla, la cisterna, la talaia, la pedrera romana, etc. També és una visita molt interessant.
L'anem apuntant, eh? Anem agafant l'agenda i anem
apuntant. Això, eh? Això mateix. Llavors, ja ens fem un salt i les següents són a partir de setembre, no? El 22 de setembre és quan es realitza la visita guiada a Sant Pere Molanta, que ens permet conèixer el poble i el seu entorn. Entrem a l'església per veure la talla de fusta de Josep Maria Camps, aprenem sobre el mil·lari romà i les tombes visigòtiques que estan a l'exterior de l'església i llavors ens desplacem cap als exteriors del poble per visitar la Masia Fontallada i el Castellot de la Barquera, on podem veure les restes històriques d'un castell medieval. A l'octubre, que aquesta encara tenim pendent de tancar la data concreta, però serà en aquest mes, visitem ja la visita de l'Església Romànica del Sant Sepulcre, que és l'única de planta circular del Penedès i considerada bé cultural d'interès nacional també. Podem gaudir de les excepcionals pintures romàniques del segle XI que contenen el seu interior, que van ser descobertes el 1958. També és una visita molt interessant i que sempre, sempre s'omple. De fet, obrim tres grups i tots acaben plens.
I superràpid, oi? Hem d'estar molt atents, eh?
Això, això mateix. I per últim, l'última ruta pel patrimoni, la realitzarem el 17 de novembre i és la que visitem a Viladellops. Vale, coneixem tot el patrimoni històric d'aquesta vila. És un poble originat al 930, testimoni de l'època de la Reconquesta, i visitem l'església romànica de Sant Joan de l'Ordre de Malta, la Torre de Viladellops, i coneixem el museu i el celler de la família d'Esvalls, una nissaga de la noblesa catalana documentada des de l'època medieval i que ha tingut un paper superrellevant en diversos fets de la història de Catalunya. Llavors podem veure pergamins, la bodega i conèixer una miqueta tota la seva influència.
Una oferta molt àmplia, eh?
Això, això, sí.
I també hi ha visites que són atemporals i es poden realitzar tot l'any, oi?
Exacte, sí, tal com dius, Olèrdola disposa d'activitats turístiques que es poden realitzar tot l'any i concretament ens centrem en el joc de vestigis. És un producte turístic creat per un públic familiar que ens permet descobrir el patrimoni del municipi mitjançant un joc de geolocalització. Vale. Aquest projecte va sorgir en base als còmics d'Oriol García Quera, que és un dibuixant i guionista especialitzat en còmics de temàtica històrica, i que narren diversos episodis de la història del municipi. El joc està format per 5 rutes que fan referència a 4 còmics de baixa dificultat que dinamitzen les diverses poblacions i espais d'interès que podem trobar a Olèrdola. I el joc consisteix en ajudar el protagonista, que és l'Estanis, un arqueòleg despistat, que amb tants vestigis i amb tants fets històrics s'ha fet un embolic.
S'ha perdut.
Exacte, exacte, sí. No té clar quins personatges van intervenir en quines èpoques ni en quins llocs. Per tant, l'haurem d'ajudar. Llavors, el joc consisteix en 5 itineraris que ens portaran per paisatges espectaculars per descobrir necròpolis, esglésies, cases, cellers medievals, i mica en mica hauran d'anar resolent preguntes, trencaclosques, enigmes i proves per anar aconseguint recompenses. D'aquesta forma, doncs, anirem ajudant a l'Estanis a posar una mica en ordre totes les idees.
Tota la informació i tot, eh?
Exacte. I així descobrirem tots els secrets amagats al municipi d'Olèrdola, que en són molts. Llavors, per jugar-hi, simplement el que s'ha de fer és anar a un dels punts d'inici de les rutes, activar la geolocalització i a través de la web app de Vestigis, és a dir, no hem de descarregar res, simplement és connectar-nos a una pàgina web.
Exacte.
I anar seguint la ruta que ens van proposant, fent les proves i els trencaclosques, i així anem avançant.
I anar seguint, no?
Exacte.
Anar seguint les instruccions.
Això. D'una forma molt divertida, també. I res, m'agradaria informar-vos, ja aprofito, d'una novetat.
A veure. Explica'ns això, que això de les novetats ens agrada.
Això. Aquest novembre, l'Oriol García Quera va treure un nou còmic anomenat Cartago Betos, la ciutat perduda. I des de l'Ajuntament vam veure que aquest nou còmic era una nova oportunitat per ampliar i millorar el producte turístic de Vestigis. Així que ara mateix és un projecte que estem treballant per tal d'incloure una nova ruta.
Una nova ruta.
Exacte. I que doncs, anar creant experiències al voltant de tota la temàtica.
Amb tot el que ens has explicat, que no és poc, amb tantes dates, amb tanta informació, com ho podem fer per estar al dia de totes les activitats i inscriure'ns i no perdre'ns res de res?
Això. Doncs, tal com dius, sí, he deixat anar molta informació i la podeu trobar tota a través de diversos canals. En primer lloc, tenim l'apartat de turisme de la pàgina web de l'Ajuntament, que conté tota la informació actualitzada de l'activitat turística del municipi. Dates, hores, punts de trobada, tota la informació està plasmada allà. Un altre dels canals, que és una miqueta més interactiu, és, i el tenim sempre actualitzat, és el perfil d'Instagram de turisme, que és @turismeolèrdola, perquè no el pugueu seguir.
I anem tots penjant a seguir-lo ara.
Això.
Els que encara no ho feu, tots a seguir-lo.
I anem penjant totes les activitats que realitzem amb antelació suficient. També, a més, pengem un calendari on es veuen clares totes les dates on tenim actes, per tant, que tothom se'ls pugui anar guardant i tothom estigui a la guai.
Exacte, molt bé.
I més enllà del format digital, tothom pot informar-se de l'activitat turística d'Olèrdola a través del butlletí oficial mensual que distribuïm a totes les llars. Llavors, pel que fa a inscripcions, algunes activitats d'aquestes sí que són mitjançant inscripció, sempre ho especifiquem amb les comunicacions de les diverses activitats, no?, a través dels canals, però la gran majoria són a través de l'email de turisme que he dit abans, el de turisme@olèrdola.cat. Sí que les passejades guiades, les inscripcions són a través de Via Penedès, però bueno, en totes les comunicacions ja està especificat.
Està especificat com ens hem de fer per inscriure'ns i com ho hem de fer.
Sí, exacte. I també podeu trobar la informació a la pàgina web de Penedès Turisme, com a municipi que en forma part.
Doncs moltíssimes gràcies, Judit, per acompanyar-nos i per tot el que ens has explicat del patrimoni.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
A més de la Judit Martí, tècnica de turisme, també ens acompanya avui el Sergi Martínez, regidor de turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
T'estrenes en aquesta legislatura com a regidor a l'Ajuntament i, entre d'altres, també amb la regidoria de turisme. Com ho vas rebre? Era una regidoria que ja et cridava l'atenció abans, aquesta?
Bé, d'entrada, la regidoria de turisme la vaig rebre amb molta il·lusió i també com un gran repte. El fet que Olèrdola tingui una gran riquesa monumental i paisatgística genera una gran oportunitat per fer una política turística molt engrescadora. La regidoria de turisme em crida l'atenció en el sentit de que, com he dit anteriorment, al disposar d'una gran quantitat d'actius turístics hi hagi moltes possibilitats per convertir Olèrdola en una destinació molt atractiva.
I quins reptes es planteja Olèrdola en matèria de promoció turística?
Bé, l'objectiu principal del turisme a Olèrdola és implicar tots els actors que poden ser importants per al seu desenvolupament. El petit comerç, els establiments gastronòmics, les empreses vitivinícoles i els allotjaments són tots aquells actius que, juntament amb la regidoria, han de permetre fer gran la marca Olèrdola i situar-la en un lloc visible al mapa. De fet, s'està treballant en la creació d'un nou producte turístic que ara mateix està en fase de desenvolupament i que presentarem en un futur que permetrà ampliar els serveis turístics del municipi.
Ja ens el presentareu, ja vindreu a presentar-lo.
Sí, correcte.
I quin creus que és turísticament el tret distintiu d'Olèrdola i que la diferencia dels municipis del voltant?
Bé, sens dubte el tret més distintiu és el conjunt monumental del castell d'Olèrdola, que és seu alhora també del Museu d'Arqueologia de Catalunya, on treballem amb ells amb estreta col·laboració. També les rutes gamificades de Vestigis, creades a partir dels còmics de l'Oriol García Quera, permeten al visitant gaudir dels elements arquitectònics del municipi. És molt important també l'oferta de les visites guiades de patrimoni, així com les rutes del vi i de l'aigua.
El turisme s'ha convertit en un important factor de desenvolupament socioeconòmic. Des de l'Ajuntament d'Olèrdola, quina importància té el turisme?
Bé, des de l'Ajuntament s'aposta clarament per potenciar i desenvolupar el turisme del nostre municipi. De fet, comptem amb l'ajuda de la Judit, que és tècnica compartida amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès, que ens permet realitzar tots els projectes de manera directa i alhora també ens possibilita també de formar part de les diferents iniciatives que es proposin arreu del territori. El nostre Ajuntament destina una part molt important del pressupost al turisme, amb la voluntat d'obtindre uns beneficis tant socials com econòmics.
Quins són aquests principals beneficis que el turisme pot aportar-nos?
Bé, crec que en són molts, no? Els beneficis pels municipis són diversos, des dels econòmics, on empreses de diferents sectors poden augmentar els seus beneficis, creació de llocs de treball, interacció social i cultural i un llarg etcètera. És cert que també n'hi ha de negatius, com el turisme de masses, però crec que si es treballa buscant l'equilibri, el turisme és sens dubte una eina que tenen els municipis per millorar en tots els àmbits.
Doncs com bé ens comentaves, segur que encara queden molts projectes per endavant, que veig que hi ha moltes ganes de treballar pel turisme d'aquí d'Olèrdola, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Sergi.
Moltes gràcies, Antofani. Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio. You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
Ens acaba de deixar Steve Harley i el volem recordar amb una de les seves cançons que més i més ha sonat. Segur que ara quan la sentiu dieu, i tant, aquest Make Me Smile. Així fem-vos somriure, almenys ho esperem, arribarem al flaix de notícies de 11:15.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa. Comencem per explicar-vos que hi ha consulta pública a Castellví de la Marca per l'ordenança reguladora d'aigua en situació de sequera. Davant l'actual situació de sequera que pateix Catalunya, l'Ajuntament de Castellví de la Marca ha decidit que és del tot urgent i necessari l'adopció de totes aquelles mesures que permetin ajudar a pal·liar les afectacions que puguin donar-se en la garantia de la prestació del servei d'abastament d'aigua domiciliària de competència municipal. Per aquest motiu s'ha aprovat a sotmetre consulta pública previ l'esborrany de l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera fins al dia 30 d'aquest mes de març. Per tal de garantir la participació de la ciutadania i amb caràcter previ a l'elaboració i aprovació de la norma, s'impulsa un procés de consulta pública en el qual es demana l'opinió de la ciutadania en general. Les propostes es poden fer arribar a través d'una instància electrònica. I hem de parlar-vos també de la regulació de velocitat màxima de 30 km per hora al municipi de Llorenç del Penedès, que també es regula la circulació de patinets i bicicletes. Aquesta setmana entra en vigor la nova ordenança municipal de circulació a Llorenç del Penedès, que, entre altres coses, limita la velocitat a totes les vies urbanes al màxim de 30 km per hora. En alguns trams del municipi, els conductors circulaven a una velocitat excessiva, el que representava un perill. La norma, doncs, dotarà l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra de la capacitat sancionadora per multar els infractors que superin aquesta velocitat. La nova norma també limita les zones de circulació dels cicles, patinets, elèctrics i bicicletes, que no podran circular per voreres, passeigs, parcs públics i illes de vianants, llevat que hi hagi un carril especialment reservat per aquesta finalitat. L'ordenança es va aprovar per majoria absoluta al ple municipal de Llorenç del Penedès. I us comentem també que hi ha hagut un dispositiu conjunt de policia local i Mossos d'Esquadra a l'entorn de l'estació de tren i de bus a Vilafranca del Penedès arran d'uns incidents que es van produir la setmana passada. La policia local i els Mossos mantenen actiu encara aquest dispositiu de control dels entorns de l'estació de tren i de bus arran dels robatoris violents i incidents que hi va haver, doncs, com dèiem, el dilluns de la setmana passada, un primer cas d'un robatori amb violència a la plaça de Vilanova i arran del segon cas que es va produir el dimarts al vespre als entorns de l'estació d'autobús. La policia ja va muntar un dispositiu inicial de control amb unitats uniformades i de paisà. Dimecres a la tarda, el dispositiu, format pels agents de la policia local, s'hi van sumar també els Mossos d'Esquadra i van identificar fins a 7 persones joves sospitoses d'haver pogut participar en aquests incidents. El dijous, la policia local va tornar a intervenir en un nou incident amb un grup de persones a la zona del passeig del Camp dels Rolls, arran del requeriment d'un restaurant de la zona, segons el qual una de les noies d'aquest grup hauria tombat a terra motocicletes de la seva propietat. Una patrulla de la policia local va localitzar el grup i va detenir la noia que hauria causat l'incident per un delicte de danys intencionats i també una altra noia per trencar una ordre d'allunyament respecte d'aquest establiment perjudicat. Les detencions es van dur a terme davant del grup de joves, molts d'ells menors, i les dues noies van passar a disposició dels Mossos d'Esquadra. I afegirem també que la Mona de Ciència arriba a Sant Sadurní. La Mona de Ciència, una figura de Pasqua amb l'objectiu de difondre la ciència i despertar vocacions entre els infants, ja es pot comprar a la pastisseria Sant Jordi de Sant Sadurní. Es tracta d'una biòloga de xocolata equipada amb un caçapapallones i acompanyada de la rèplica d'una cadena d'ADN. La iniciativa Mones de la Ciència està impulsada per la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Mones de Ciència és un projecte de la UBE que divulga cada any, dedicat a divulgar, doncs, la disciplina científica cada any diferent. L'any passat la Nina era geòloga i aquest any és biòloga. El valor afegit que fa la Mona de Ciència, diferent d'altres figures de Pasqua, és un codi QR que acompanya la Nina de xocolata. A través d'aquest codi de barres es pot accedir a una pàgina web amb contingut sobre biologia de tipus divulgatiu i diversos jocs en línia. Aquesta mona tan especial es pot trobar en una quarantena de pastisseries d'arreu de Catalunya. Entre altres, doncs, la que us comentàvem de Sant Sadurní, la pastisseria Sant Jordi.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa.
L'Incavi ens proposa aquesta vegada parlar del rec digital al sector vitivinícola, aspecte que estan estudiant a la Vall del Corb, a Verdú i a la Terra Alta, amb bons resultats. Abordarem aquesta qüestió amb Joan Elordui, cap de viticultura de l'Incavi. Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Laia González, responsable de comunicació de l'Incavi, que ens acompanya sempre en aquestes trobades mensuals. Ben tornada, Laia.
Hola, bon dia.
No plou, portem 3 anys de sequera, una sequera que amenaça les vinyes i que és tot un repte, tot un desafiament. El sector vitivinícola, aquí al Penedès mateix, d'una banda, cellers de Corpinat, i de l'altra, un grup de viticultors, celleristes i persones vinculades al món de la vitivinicultura, han fet manifestos, s'han expressat públicament, sol·licitant un rec de suport mínim. Això, en la situació, és dramàtica. Fins a quin punt pateix el cep, la vinya, una planta de secà?
Bé, la situació és complexa. És molt complicat assegurar que tothom està igual, però sí que és cert que hi ha territoris, hi ha zones d'aquí del Penedès on la manca de pluja és evident i sobretot és acumulada, que és el que comentàvem fa un moment, i per tant sí que és veritat que hi ha plantacions que estan patint molt. Altres territoris han tingut pluges, inclús aquesta fa una setmana o fa 10 dies, van acumulant alguna coseta d'aigua, però en general la manca d'aigua és rellevant.
Podem dir, pel que fa al Penedès, que hi ha finques que estan per sota el llindar de supervivència. Ja no parlo de rendibilitat econòmica, parlem de les plantes.
Hi ha finques que ja en la perema passada alguns ceps van morir. I és veritat que hi ha alguns ceps d'algunes parcel·les del Penedès que ja es veu que no brotaran. Però ja dic que hem d'analitzar localment cada parcel·la i cada lloc per justificar bé les nostres paraules.
Clar, estem parlant de sequera i no només ens hem de referir, com tu m'explicaves fa una estona, a microtancat, a la situació actual, sinó que la planta està patint ja des de fa almenys 3 anys. I això, diguéssim que té memòria, no?, se suma a l'estrès que pateix.
Sí, evidentment. Els conreus llenyosos són conreus permanents que estan sobre el territori sempre i, per tant, van acumulant històric. I el sòl, que és el nostre dipòsit d'aigua principal, es va omplint o buidant en funció de l'aigua que plogui, en aquest cas, en el cas del secà, o que si la podem aportar regant-nos, la que reguem. Lògicament, si anem estirant d'aquest depòsit i no el reomplenem, doncs arriba un moment que el dipòsit es buida i s'acaba buidant molt.
Una primavera plujosa ajudaria, salvaria la situació, que tothom mira el cel i prega?
Bueno, és evident, necessitem que plogui, i necessitem que plogui de manera abundant, a ser possible que plogui bé, això que diem sempre, que aquí no sap ploure, que el nostre país no sap ploure, doncs necessitem que plogui bé perquè l'aigua es conservi, es pugui retindre bé en aquest dipòsit que parlàvem abans, en el sòl de les parcel·les vitivinícoles, i per tant necessitaríem una aportació important d'aigua aquesta primavera, sí.
No sé si a l'Incavi esteu pendents dels mapes del temps, mireu aquests models i podeu intuir què pot passar.
La predicció meteorològica és una ciència que ha avançat molt i que ara realment arriba a cotes molt altes d'exactitud, però encara hi ha així parlar de prediccions a més de 30 dies és complicat. Els mapes que tenim donen idea de que tindrem uns mesos, el mes de març en el que ja estem i el mes d'abril, més o menys semblants a la mitjana de lo que tenim habitualment. Bueno, però això, per dir-ho així, no aporta aquest plus d'aigua que necessitem, eh?
Aquests 10 episodis que ens deien fa 15 dies quan va ploure, aquell dissabte que va ploure i bé, que va fer saó, i ens deien immediatament els homes del temps l'endemà, caldrien 10 episodis més com aquest.
Bueno, efectivament, clar, necessitem aigua, necessitem aportar una quantitat important de litres d'aigua, i va ploure aproximadament 30 litres per metre quadrat, més o menys.
La mitjana, no?
Depenent de zones, depenent de... Van ploure molt bé, hi va haver molt poca escorrentia, l'aigua no va marxar, no va córrer pels camps, per tant es va recollir tota, però necessitem, sí, 300 mil·límetres, vindríem molt bé, sí.
Estem parlant de la situació actual, d'aquesta sequera, de les veus que clamen pel rec, a la vinya de secà, que és la vinya del Penedès, però de tota manera l'Incavi ja porta uns anys estudiant el rec digitalitzat a la vinya, i Laia, recentment heu fet una jornada de camp, heu trepitjat vinya i heu exposat resultats, no?
Sí, la setmana passada vam organitzar amb l'oficina del Regant, una jornada de camp, perquè, bueno, més que fer la recerca, el que ens interessa sobretot també és com transferim aquesta recerca i aquests resultats als viticultors, no? Que són els que estan sobretot més preocupats per la situació que estàvem comentant ara mateix. Per tant, la jornada, doncs, va estar molt ben rebuda i va tenir lloc a Verdú, que és on des de fa 6 anys hi ha aquest estudi que li diem Rec Bicorp, que s'ha traslladat també a la Terra Alta, una versió una miqueta diferent, però un estudi en la mateixa línia, de monitoritzar el rec i tenir aquestes dades de la humitat del sol i estudiar diferents 3 línies d'estudi, no? D'aquest rec, no? Sense rec i, bueno, i el Joan us explicarà les altres versions.
Sí, Joan, presenta'ns el projecte Rec Vallcorp, que ens han de remuntar 6 anys enrere.
Sí, això neix, com molt bé comenteu, el 2018. És un acord que acabem arribant amb l'ADB de la Vall del Riu Corb, per tant, una agrupació de viticultors, amb l'oficina del Regant i amb el suport també de la denominació d'origen Costers del Segre, on establim una sèrie de parcel·les d'assaig, on instal·lem 3 tesis, és a dir, 3 assajos diferents. Un, analitzem el secà, sense aportació, 0 aportació d'aigua.
Vinya de secà.
Vinya de secà. Un segon, que seria el funcionament que el viticultor considera que és l'òptim per les seves vinyes. I un tercer, que seria la nostra recomanació com a Incavi, o la nostra manera de regar com a Incavi.
La tesi que proposeu, que suposo que és menys aigua, no?
És no només menys aigua, que sí, sinó també una altra manera de regar. Una manera més espaiada en el temps i més abundant en el moment que es fa el rec. Més aigua, més espaiat en el temps. La suma final és també menys aigua.
Entenc que a diferents vinyes implementeu aquests 3 sistemes.
Sobre la mateixa parcel·la.
Per
eliminar el problema de la variabilitat del sol i de la variabilitat de la climatologia. Si ens desplacem, podria resultar que el sol és diferent en una vinya i en una altra, i per tant els resultats no serien equivalents. Per evitar això, fem sobre la mateixa parcel·la i analitzem com vegeta la planta, l'evolució dels estats fenològics, com madura el raïm que s'obté, la quantitat de raïm que s'obté i la qualitat del vi que acaba sortint d'aquell raïm. Perquè no ens hem d'oblidar que les nostres vinyes no produeixen raïm, produeixen vi. Per tant, hem d'analitzar l'impacte de tot el que fem amb el vi que acaba arribant al mercat.
El producte final.
Exacte.
Ens hem d'imaginar aquestes parcel·les amb sensors, estaques... He vist algunes imatges que anaven per aquí.
Bé, el que fem és instal·lem una sèrie de sensors d'humitat al sol a diferents profunditats, en cadascuna d'aquestes tesis que hem comentat, i després, a més, fem una sèrie de controls de l'estat hídric de la planta, directament a la planta, amb una maquinària que es diu la càmera d'Escolander, per comprovar el que pateix la planta per extreure l'aigua del sol, la força que ha de fer la planta per extreure l'aigua del sol. Intentem correlacionar una cosa amb l'altra. Això ens permet conèixer la quantitat d'aigua que hi ha en el dipòsit, la quantitat d'aigua que hi ha al sol, i la dificultat que té la planta a l'hora d'extreure-la, és a dir, d'agafar-la i fer-la seva.
Perquè aquest esforç, entre cometes, li representa restar d'altres bandes, no, la planta?
Bueno, és el patiment, és a dir, és la dificultat que té per absorbir aquesta aigua i, per tant, sí, és l'energia que...
Que consumeix, entre cometes, per entendre's.
Exacte, entre cometes, però bueno, diguem-ne, l'estrès, el patiment que a la que està sotmès a la planta. La idea és que després cada viticultor, en funció de la tipologia de raïm que vol produir i del tipus de vi, que el que finalment anirà destinat a aquell raïm, doncs estableixi el seu propi criteri, la seva pròpia manera de regar. No només, no es tracta simplement de dir-li rega d'aquesta manera,
no?
Sinó així és com està patint la teva planta a la teva vinya en aquests moments. I, per tant, tu mateix.
És un consell, per tant.
És un consell, sempre és un consell.
Després d'aquests 6 anys teniu resultats importants, interessants, no? Què diuen?
Bé, vam presentar resultats, efectivament, aquesta jornada de la setmana passada. És evident que el secà té una producció inferior, clarament inferior als dos altres sistemes que afecten el rec, que tenen rec. La producció en el rec del viticultor, que aporta més aigua final, té més quilos, recull més quilos d'aquestes parcel·les controlades.
I la qualitat i el vi que ens deies?
Bé, això, el vi se sotmet amb un tast entre els membres del projecte i, en general, hi ha una clara diferenciació entre totes tres tesis. Anem des de més concentració, més cos, amb el vi de secà, un vi que hem produït amb el raïm de secà, fins a un vi més lleuger, més amb una acidesa superior, amb menys color, al rec de, amb més aigua. Tenim engradat això. Per això parlem nosaltres sempre de que tot està en funció del destí que se li vulgui donar al raïm que s'obté d'aquella parcel·la. En funció del que es vulgui fer, una cosa o una altra és igual de defensable.
I t'he interromput i ens faltava la tercera tesi, no? La que defensaria l'Incavi,
bueno,
de regar més abundant, però en moments puntuals.
Exacte. Nosaltres el que proposem és que, mitjançant aquesta sensorització, aquesta digitalització o aquesta tecnificació, en funció de l'estrès que pateixen les plantes, se li apliquin recs més determinats, més puntuals. Aquesta seria una miqueta la nostra opinió.
I amb aquesta tesi l'estalvi d'aigua és important?
Nosaltres reguem entre un... És de mal dir perquè els anys varien, les aportacions de pluja varien, etc. Però, en general, estem per sobre d'un 30% d'estalvi d'aigua en relació al màxim rec, la tesi de que el rec que utilitza el viticultor de manera habitual.
I quina impressió vau tenir que s'enduien els viticultors presents, l'oficina del regant?
La nostra opinió és que aquesta col·laboració és molt positiva. Tant és així que portem 6 anys treballant, 6 anys treballant en conjunt. A més, emetem un butlletí amb totes aquestes dades de manera setmanal durant el període vegetatiu de la planta, que el reben més de 150 viticultors de la zona, i la veritat és que la gent ho veu com una informació de molt d'interès. Per tant, creiem que és molt interessant. Estem plantejant-nos ampliar les tipologies de sensors a posar en aquesta parcel·la, de manera que puguem ser encara més fins a l'hora de donar informació al viticultor.
Per tant, el projecte, l'estudi, continua.
És el nostre interès i el nostre desig que sigui així.
Clar, perquè per poder oferir setmanalment aquestes recomanacions heu d'estar in situ analitzant què passa a la parcel·la.
Bueno,
a través dels sensors i de tota la tecnologia.
Sí, clar, efectivament, hem de fer un seguiment en continu. L'avantatge és que aquesta tecnificació ens permet un control a distància, Tota aquesta informació es recull per mitjans electrònics amb un datalogger que s'envia als sistemes informàtics corresponents. Per tant, recollim tota aquesta informació a distància, però sí que és veritat que de manera permanent, cada setmana o cada 15 dies, ens desplacem a la parcel·la per mantenir els controls in situ, per confirmar que els resultats que ens donen els sensors s'ajusten a la realitat.
I ens deia la Laia que també hi havia un estudi més petit, fruit de l'experiència a Costers del Segre, a la Terra Alta.
Sí, ja fa, en realitat, nosaltres estudis en recerca aplicada a nivell de rec fa molts anys que fem. A la Terra Alta, el 2005-2006, ja vam fer un estudi de comparatiu de dosis de rec. També a la Terra Alta, amb un celler particular, vam establir un sistema més o menys semblant al que hem comentat anteriorment. A l'Ella, ara en aquest moment, també tenim estudis en aquest sentit. I ara, últimament, hem establert, amb la col·laboració del Consell Regulador de la DEO Terra Alta, una xarxa d'estacions de mesura de l'estat hídric del sòl, també en línia del que hem comentat anteriorment, per poder proporcionar aquesta informació als viticultors de la zona, de manera que tinguin eines per prendre decisions més ajustades o amb més coneixements.
Aquests estudis, aquest coneixement que es té sobre el rec i la seva incidència a la vinya, és extrapolable a altres territoris? Penso, amb això que se sap, es pot portar al Penedès o és molt diferent? Cada zona és un món.
L'agronomia és una ciència global, però d'aplicació local. No és bo copiar sense sotmetre a crítica. Per tant, evidentment que tot el coneixement és traslladable a qualsevol altra situació, sempre que el sotmetem a crítica i veiem si realment després sobre la nostra parcel·la, sobre la nostra varietat, amb els nostres objectius productius, inclús amb la nostra capacitat tècnica i econòmica per portar-los a fi, ens serviran o no d'alguna cosa. Si fem aquest treball crític, evidentment que tot el que nosaltres i molta altra gent ha estudiat sobre aquest tema és d'utilitat i d'interès per qualsevol viticultor.
Em sembla que en aquest àmbit, en aquest aspecte, se li gira feina a l'INCAVI, tal com va la climatologia.
Per sort, crec que tenim feina assegurada per molts anys.
I, Joan, no voldríem acabar sense preguntar-te pel pla de recerca que esteu enllestint, en quina fase es troba?
Bé, l'INCAVI, una de les seves ànimes, una de les seves branques d'actuació més important és la recerca aplicada, la recerca a peu de camp o a peu de celler, i un dels projectes transformadors que es fixaven dins del pla estratègic Horitzó 2025 de l'INCAVI, així ho marcava. Ens hem posat a la feina, estem finalitzant la seva redacció i, per tant, esperem tenir-ho enllestit ben aviat.
Abans del 2025, que era l'horitzó.
Sens dubte.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per explicar-ho de manera tan propera i tan fàcil. Un plaer comptar amb vosaltres. Que vagi bé. Bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies. Seguirem lluitant i tenim tan poc a perdre per l'avui i per demà.
Poder viure a prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat, agafar-te de la mà.
Per tancar aquesta segona hora, rescatem una de les cançons de Sau, Això es pot salvar, de seguida el butlletí de notícies de les 11.
Veure els arbres que aixecar pel cel i saber que res no els para, escriure que això que
i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va.
Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar.
Estan contaminats perquè el mar és un abocador, moltes espècies ja s'han carregat, i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, potser així no els cremarà.
Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú volgués explicar per què ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar,
que això es pot salvar.